La vuitena nit del turisme empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet de Figueres, el restaurant El Rosedós i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viernés. Durant l'acte que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre al municipi, el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha reclamat a la Generalitat infraestructures adaptades a les necessitats del territori. Una exposició mostra a la seu catalana de la Unió Europea la problemàtica de la pesca a Catalunya. Reivindica un canvi de normativa que tingui en compte les especificitats de la pesca al Mediterrani, que res tenen a veure amb el cas de la pesca a l'Atlàntic. Les dones pioneres és el tema central de l'exposició de Don Art a l'Escala. Fins al 22 de març es pot visitar a la Casa del Gavià l'exposició temporal Estrats, organitzada pel col·lectiu de dones artistes Don Art. La mostra posa èmfasi en diferents dones pioneres que han existit al llarg de la història i en les experiències del passat vinculades als drets de les dones. L'Alfolí estrena l'exposició La Verema dels 80. El fotògraf gironí Jordi Mestres ha portat l'exposició La Verema dels 80 a l'Alfolí de la Sal. És un retrat històric del viatge dels veremadors l'any 1983 entre el País Valencià i Montpellier. En esports, 150 gimnastes de 19 clubs gironins es citen a l'Escala amb motiu de la segona fase individual nivell B de la Lliga Territorial. El Club Rítmic a l'Escala ja ha competit amb 14 esportistes. També hi han pres part altres poblacions com Girona, Sils, Quart i Roses. I el temps, jornades de força calma, amb més fred i alguna boira a primera hora i panorama més assolellat a migdia. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 10 de març. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part d'aquest inici a parlar de la migració dels peixos amb el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i després acabarem el programa d'avui baixant fins al Delta de l'Ebre i veient l'última polèmica que tenen a la zona. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.
De medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i els dimarts ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui, ara ho han dit, Joan Ramon, vens a parlar de les migracions dels peixos, no? Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Sí, sí, avui, com ja vam anunciar fa un parell de programes, que vàrem parlar de la migració d'insectes en alguns punts del planeta, i que arriben doncs, fins i tot a les regions del sud d'Europa. Avui parlarem d'uns animals potser més familiars, més propers, i alguns dels oients segurament coneixeran, o bé perquè els poden comprar directament al mercat, a les peixateries, o bé perquè els poden pescar, si són pescadors de canya o pescadors de barca. Alguns d'ells són espècies comercials, altres no són tan comercials, però tots ells tenen en comú que fan aquestes migracions, aquests moviments estacionals, direccionals, tal com vàrem explicar en el cas dels insectes. No és un desplaçament, sinó que és un fenomen que es repeteix cada any i pot tenir finalitats reproductives o finalitats alimentàries, és a dir, van a buscar llocs més càlids, excepte una espècie, que veurem quina és, que busca llocs més freds per reproduir-se, i també busquen llocs amb més aliment, que, com és lògic, doncs, depenent de l'estació, canvia la temperatura de l'aigua del mar, i això fa doncs, que l'aliment es trobi més a la superfície, més al fons, més a la costa o més alta mar. Aquests serien els factors que determinen aquestes migracions. Bé, aquest fenomen el tenim molt a prop, el tenim a tocar, com es podria dir, a les costes catalanes. I tot i que és un fenomen essencial, vital, per als ecosistemes marins, no el coneixem, o no és vox populi, perquè no tenim aquesta capacitat de veure què està passant durant cada estació de l'any. Lògicament, a l'estiu, sí que doncs hi ha moltes persones que fan submarinisme, ja sigui amb bombona o ja sigui amb a poma lliure, i en aquests casos sí que es poden observar alguns patrons de conducta dels peixos, sobretot els que viuen a la zona de roques, els roquissars, també alguns peixos de platja, però lògicament els que viuen al tamar, els que queden lluny dels punts d'observació, dels punts de bany, doncs aquests són més difícils de conèixer i, per tant, doncs avui intentarem posar una miqueta de llum. Bé, hi ha moltes espècies que són mediterrànies, altres que són atlàntiques i venen al Mediterrani. En tot cas, són espècies que segueixen unes rutes determinades, que en diem rutes migratòries, i que podríem dir que tenen interioritzades, no memoritzades, perquè lògicament algunes espècies no viuen molts anys, altres sí, però ni tan sols les que viuen més temps poden memoritzar aquesta ruta. Simplement segueixen els corrents, segueixen el flux d'aquests corrents marins per arribar als punts d'alimentació o de reproducció. Algunes migracions, com hem dit, venen de l'Atlàntic. No tenim cap altra connexió amb el Mediterrani, però tindríem la del Canal de Suez, que això està al final de tot del Mediterrani, però és un canal artificial, és un canal que es va construir per unir dos mars, i com a sortida natural únicament, o entrada, tindríem l'Atlàntic. Per tant, hi ha alguna espècie, i ara comentarem quina, que va antic al Mediterrani per a reproduir-se. Hi ha altres que són típicament mediterrànies, també les comentarem, i que fan migracions, però en aquest cas no són de tan llarg recorregut. Fan migracions dins del Mediterrani o migracions, com dèiem, des d'alta mar fins a la costa, o al revés, de la costa fins a alta mar. Bé, començarem per una espècie que tothom coneix, que tothom, pràcticament tothom, ha menjat, que és la tonyina vermella. Tot i que hi ha altres espècies de tonyina que no són la vermella, que també es troben al Mediterrani, també n'hi ha a l'Atlàntic i hi ha altres punts del planeta. Tot i que la tonyina vermella doncs, té aquesta fama merescuda, perquè és un peix de molta qualitat, és peix blau, i a més és un peix que està a dalt de tot de la xarxa tròfica, és a dir, que és un peix que arriba a assolir grans dimensions i s'alimenta d'altres peixos més petits. El cas de la tonyina vermella podríem posar com a mida més o menys estàndard, quan són adultes, al voltant dels 3 metres de longitud i poden pesar o superar els 600 quilos de pes. És a dir, que parlem d'uns animals realment imponents, per per posar-ho en comparació, un brau, un toro bravo, pesa més o menys el mateix. Molt bé, aquestes tonyines vermelles entren des de l'Atlàntic per reproduir-se en aigües més càlides. Llavors, això històricament, aquest viatge de molts quilòmetres, ha estat aprofitat per les pesqueries locals, per les pesqueries del Mediterrani, i ja ho vam comentar una mica a l'altre programa. Va arribar un punt en què la tonyina vermella va estar a punt, no d'extingir-se, però sí de desaparèixer o pràcticament desaparèixer del Mediterrani.
Doncs ara està molt de moda, eh? Tothom, a les cartes de tots els restaurants hi ha tonyina vermella.
Bé, és una espècie comercial i per evitar doncs, que passés això, que s'arribés a extingir o pràcticament a extingir, van haver d'imposar a nivell internacional una veda, una prohibició durant un temps perllongat de la seva captura. Per què? Perquè quan fan aquesta migració, històricament se les pescava, i se les pesca encara, tot i que amb quotes, en les almadraves. L'almadrava és un sistema de pesca, un art de pesca, podríem dir d'encerclament, és a dir, és una estructura fixa, però que forma com un cercle, bueno, un cercle, un rectangle, un laberint, per entendre'ns. I quan entren a dins, les tonyines no són capaces de trobar la sortida, que aquesta és la finalitat d'aquest laberint. I poden entrar en quantitats importants i, per tant, antigament se les pescava per milers i milions. Hi havia, doncs, flotes pesqueres dedicades exclusivament a la captura de la tonyina. Simplement el vaixell entrava dins de l'almadrava i anaven recollint, l'anaven fent més petita fins que la tonyina, doncs, acabava sent capturada des del vaixell. Bé, aquestes carnisseries encara n'hi ha, no són tan exagerades ni es maten tants exemplars, però encara podem trobar-les allà del Mediterrani. Hi ha algunes empreses que s'han dedicat a granges de conreu de tonyina vermella. Passa com en molts altres peixos, que és relativament senzill engreixar-los, però és força complicat que reprodueixin, és a dir, que posin ous i que a través d'aquests ous puguem obtenir larves que es puguin fer adultes. Llavors el que es fa en aquestes granges és capturar la tonyina quan és petita i donar-li una sèrie de pinso, una sèrie de menjar ja preparat per engreixar-la. A l'Ametlla de Mar hi ha alguna instal·lació d'aquest tipus, no direm noms perquè tampoc no interessa publicitar. En part sí que han evitat que es capturi tanta tonyina vermella, però lògicament una granja no deixa de ser un negoci privat i la seva comercialització tampoc no tenim clar fins a quin punt pot evitar que es capturi tonyina salvatge. Per què? Perquè el comprador, que normalment aquest tipus de producte fa cap a països asiàtics, a països com Japó, doncs el comprador tampoc es mirarà molt si l'animal ve d'una granja o ve d'una captura salvatge. Sí que segurament els xefs, els cuiners més exquisits del Japó segurament saben com distingir.
Sí, perquè si m'ho fan distingir a mi, ja et dic jo que ni idea.
De fet, ara fa una estona pensava si en els mercat de Tarragona, per exemple, és habitual trobar tonyina vermella.
No en tinc ni idea.
I a mi em costa recordar-ho, eh?
A mi també, però tampoc vaig cada dia al mercat.
Efectivament. Però estaria bé saber si és un producte assequible, perquè, clar, tot el que és peix de roca, que ara en parlarem d'alguns, sí que és relativament habitual trobar-ne als mercats, però aquests peixos que venen recorrent distàncies molt llargues, imagino que tenen una destinació que paguen molt millor el quilo que no pas el petit consumidor o el consumidor domèstic. Molt bé, la tonyina, doncs seria, la tonyina vermella seria un d'aquests peixos migradors. Un altre exemple, que també és peix blau i és peix mediterrani, i podríem dir peix de qualitat, tot i que antigament no se'l tenia per, no se'l tenia en consideració com a peix blau, peix saludable, que a més és un peix molt econòmic, que és el verat. El nom científic del verat és Scomber scombrus, i aquest nom dona nom, mai millor dit, a tota la família, que és la dels escòmbrids, que són aquests peixos, la palometa, per exemple, també seria d'aquesta família, la barracuda, si no m'equivoco, també, són peixos depredadors, és a dir, peixos que s'alimenten d'altres peixos, i que formen uns grans cardúmens, en català en podríem dir bancs, uns grans bancs, de milers i milers d'individus. L'objectiu d'aquests bancs, com segurament ja saps, Marina, és despistar els depredadors.
Que no se'ls mengin, vaja.
Que no se'n mengin tants. I, de fet, l'estratègia del banc és moure's com un sol individu, de forma que així el depredador, quan entra dins del banc de peixos, crea un buit, i si no és prou ràpid, doncs no n'enganxa cap. Bé, els verats, com diem, doncs són un peix relativament habitual i que podem trobar als mercats de Catalunya, especialment a les zones costaneres. No anem a buscar verat a Lleida, que potser també n'hi arriba.
Segurament, avui en dia arriba tot per tot.
Bé, doncs aquests peixos el que fan és una migració per busca, per cerca d'aliment, per buscar aliment. A diferència del que comentàvem de les tonyines, que entrarien o migrarien més aviat per a finalitats reproductives. Aquestes migracions estan relacionades amb, com dèiem, amb canvis estacionals de temperatura. Molt bé, una altra que tenim també molt a la vora, i de fet, els que coneguin una mica el món de la pesca amb canya, segurament recordaran, ara ja no sé perquè fa molt de temps que no hi passo, però al mateix barri del Serrallo, és a dir, on hi ha els embarcadors de les barquetes de pesca del Serrallo, allí normalment a l'estiu se n'hi podia, per l'any passat, però ja dic que fa temps que no hi vaig, es podia pescar amb relativa facilitat el peix que esmentarem ara, que és el sorell. El sorell, en castellà, jurel, entra dins dels ports a buscar aliment i també per trobar refugi, perquè el sorell no és tan gran com el verat i pot ser presa per altres peixos. Per tant, el sorell, en aquest cas, pot buscar les dues coses, aliment i refugi dins dels ports. És bastant habitual al litoral català, com dèiem, i un altre que és... uns altres dos que són molt habituals i que també trobem... Pràcticament, aquests no serien tan estacionals com el sorell, aquests podem trobar-los pràcticament tot l'any, que seria la sardina i el seitó, que lògicament no venen llaunes a Catalunya.
Ah, no?
Arriben...
Jo em pensava que sí.
Arriben sobretot de mar obert, són peixos que s'anomenen pelàgics. Pelàgics vol dir que estan acostumats a viure a alta mar, en llocs molt llunyans de la... I de tant en tant, doncs, seguint aquests canvis de corrent, canvis de temperatura, on hi ha el plàncton del que s'alimenten, doncs arriben a zones una mica més properes a la costa, i és aquí on les flotes de pesca locals doncs poden capturar tant les sardines com els seitons. Tots dos són espècies presa, sobretot, perquè s'alimenten de plàncton, però al seu temps serveixen d'aliment a altres peixos, com hem esmentat, que podrien ser el verat o la tonyina, les diferents espècies de tonyina. Hi ha una diferència entre la sardina i el seitó, i és que la sardina es reprodueix buscant aigües fredes. I, de fet, és d'aquests peixos que esmentarem avui, és dels pocs que busquen aquestes aigües més fredes, podríem dir hivernals, per a reproduir-se. El seitó, en canvi, té l'estratègia contrària. L'estratègia del seitó és buscar aigües càlides on hi hagi, doncs, abundància d'aquest plàncton que diem que és el seu aliment. Aquesta seria, bàsicament, la diferència entre tots dos I aquesta diferència també condiciona el moment en què els podem trobar al mercat. Ara parlarem d'una altra família de peixos. És una família molt, molt variada, molt extensa, molt diversa. I alguns d'ells són molt coneguts, altres no tants. No tant. Aquesta família és la dels espàrids, i n'hi ha un que és molt conegut pràcticament per tothom. Segurament n'hauràs menjat alguna que altra, i és l'aurada. L'aurada és un peix, no és ben bé de roca, el podem trobar a prop de la costa, però no és ben bé pròpiament un peix de roca, i és un peix molt apreciat pels pescadors de canya, ja no només per la seva carn, per la qualitat de la seva carn, sinó també perquè és un peix que dona batalla, és un peix que engresca el pescador de canya. Aquesta espècie acostuma a viure en zones litorals, en zones on hi ha praderies de Posidònia, per exemple, és un lloc on podríem trobar-les, llocs on hi ha molta abundància de mol·luscs, per exemple, una zona típica on de tant en tant s'hi pot pescar, s'hi deixen entrar, és el pantalan de Repsol, el que hi ha a la platja de la Pineda, entre la Pineda i Tarragona. Aquella zona és molt rica en mol·luscs, perquè justament on hi ha el pantalan, aquella zona dins del mar, no s'hi acosta les barques per pescar. Llavors, tampoc hi ha aprofitament d'aquest altre recurs, que serien els musclos o similars. Doncs bé, l'aurada s'alimenta bàsicament d'aquest tipus d'aliment, de petits cucs de mar, de musclos, i precisament això és el que li dona la seva qualitat. L'aurada, a diferència dels altres peixos que m'has esmentat, és un peix de carn blanca, és un peix blanc, i té molt, molt bona consideració a nivell culinari, a nivell gastronòmic. De fet, també hi ha granges de piscicultura, que és com es diu tècnicament, granges d'engreix d'aurades. I són aquestes normalment o darrerament les que trobem amb més facilitat als mercats. Tant l'aurada com el llobarro. El llobarro és un altre peix que també històricament ha fet migracions estacionals, principalment. I jo recordo fa molts anys, tenia un veí que era pescador de canya, i recordo que a dins del port de Tarragona, quan deixaven entrar a dins a pescar, que ja fa molts anys que no deixen...
Jo, de fet, ni ho he vist, diria. I si ho he vist, ni me'n recordo.
No, tu potser eres molt petita. Doncs hi havia alguna temporada, crec que era l'estiu, podria ser el mes de juny, juliol com a molt, que entraven els llobarros adults a dins del port de Tarragona i es pescaven exemplars d'entre 7 i 8 quilos. 7 i 8 quilos de llobarro és un tamany considerable. Jo des d'aquella època que no he vist ni tan sols al mercat, no he vist llobarros d'aquesta mida. Clar, el que feien aquest veí o altres pescadors de canya, doncs era vendre aquests llobarros als restaurants. I lògicament un restaurant que et pogués oferir un llobarro de 7-8 quilos tenia assegurat el jornal del dia. El llobarro, igual que l'aurada, té molt bona qualitat gastronòmica, i a més el llobarro és un peix que depreda més activament que l'aurada. L'aurada, doncs, es pot alimentar d'invertebrats. El llobarro pot depredar altres peixos. Per tant, estaria a la part de dalt de la xarxa tròfica dins de l'ecosistema marí. Bueno, tornem als espàrids. A part de l'aurada, en citaré dos més, que són relativament freqüents, tot i que no tothom els coneix, no tothom els ha pogut veure. Al mercat se'n pot trobar de tant en tant. Un és el sarg. El sarg, el nom científic és Diplodus sargus, i és un peix que pot arribar a mides considerables. Podríem trobar sargs adults de 2-3 quilos, exemplars ben macos, i a l'igual que l'aurada és un peix molt apreciat pels pescadors de canya. Hi ha un altre parent del sarg, que és l'esparrall. De fet, el sarg, a veure com el descriuríem, el sarg té la forma semblant a l'aurada. La diferència és que el sarg té unes franges verticals al dors, unes franges que van pràcticament des de l'aleta dorsal, que és la que hi ha dalt de tot, fins a l'aleta ventral, que és la que hi ha al ventre, com el seu nom indica. I a part d'aquestes franges verticals, té una taca bastant prominent just on comença la cua. Llavors, amb aquestes dues característiques identificaríem els sargs. De sargs n'hi ha més d'una espècie, però no entrarem tant en detall. Després, el cosí germà del sarg és l'esparrall, que és el Diplodus anularis. Les franges verticals no les té tan marcades i la diferència és en el color de les aletes, que en el cas de l'esparrall és un color daurat, és un peix molt bonic, no arriba a mides tan espectaculars com el sarg, però també és molt apreciat pels pescadors de canya. I tant un com l'altre fan aquests moviments estacionals que en aquest cas tenen relació amb la reproducció, és a dir, quan entren a les zones rocalloses, a les zones costaneres, on hi ha molta roca, és un peix que se sent protegit enmig de les roques, és per reproduir-se. I això en el cas del sarg acostuma a passar a començaments d'hivern, és a dir, quan ja comença a apretar una mica el fred, és quan aquests sargs entren als ports, entren a les zones costaneres, als espigons, i busquen llocs per poder reproduir-se i posar els ous. En el cas de l'esparall, doncs, tindríem un comportament molt semblant. De fet, tant sargs com esparralls, si algú aquest estiu se'n recorda i té ganes, són bastant fàcils de veure a la zona rocosa de les platges del nostre litoral. Podem parlar de les platges de Tarragona, la Rabassada, el Miracle. És relativament senzill, si fins i tot sense portar el tub de respiració, fent una mica de...
Sí, jo a la Rabassada n'he vist algun cop. Són bastant lletjos, per cert.
Oh!
Em sap greu si he dit alguna cosa i he ofès algú.
Bueno, tot és qüestió de perspectiva. La bellesa ja saps tu. El que compta és l'interior.
És abstracte.
Exacte. Bé, doncs es poden veure la relativa facilitat i el curiós a les zones aquestes que dic de roca, ja un cop entrem a l'estiu, és que es poden veure els alevins. Alevi seria el peix que encara no és adult, però que ja ha passat de l'etapa de larva i, per tant, ja té una mida apreciable. Doncs és bastant habitual de veure tant sargs com esparralls. N'hi ha un altre que no n'hem parlat, que també és de la mateixa família, que es diu oblada.
Sí, l'oblada.
No és el mateix que la aurada. N'hi ha d'altres, hi ha la salpa... Bueno, hi ha molts peixos de roca que tenen aquests comportaments. De fet, la salpa també és molt curiós perquè se la pesca a finals d'hivern, és a dir, s'utilitza una alga filamentosa que creix a les roques, verdet, i es pesca, si no recordo malament, crec que eren els mesos de gener i febrer, sobretot, perquè és quan aquesta herba està en millors condicions. Ha tingut, doncs, tot el solet de l'hivern i, bueno, doncs no, si no hi ha hagut temporals, que els temporals, lògicament, poden fer net, doncs aquesta alga és una de les fonts nutricies de la salpa, salpa amb L. Bé, fent una mica de resum, aquestes migracions, tant si són viatges des de l'oceà fins a mars interiors, com si són moviments estacionals curts, són essencials, com dèiem, per al funcionament dels ecosistemes marins, perquè dins de la xarxa tròfica hi ha aquest flux de predadors, preses, de nutrients que permeten que tot l'ecosistema es mantingui en bones condicions. Llavors, aquestes rutes, que són invisibles per l'ull humà, permeten la reproducció de moltes espècies i, sobretot, és important tenir en compte que hi ha algunes d'elles que tenen interès comercial, no només comercial, sinó també interès nutritiu. i que són espècies molt i molt mediterrànies. Bé, faré un petit anexa de dues espècies migradores. N'hi ha una de la que no hem parlat, que és l'anguila. No tocaria.
Quan... Et queden 10 minutets, a prop.
Ah, bueno, perfecte. De fet, de l'anguila no en parlarem perquè ja n'hem parlat en altres ocasions i, bueno, es mereix un
programa a part.
Un programa, exacte. Anava a dir un capítol. Capítol sencer. Bueno, tenim dues espècies que havien estat migradores al Mediterrani, però que se les va pescar de tal manera, i no només la pesca, sinó també la contaminació dels rius, que van arribar a desaparèixer, a extingir-se completament al Mediterrani. De fet, n'hi ha una que és completament extinta, que és l'esturió, i ara explicaré una anècdota sobre l'esturió. I l'altra espècie, que és molt rara, se'n pot trobar, però és molt, molt rara, és la saboga. La saboga és un peix que en altres conques que no són mediterrànies o que estan pràcticament al final del Mediterrani, està pensant a veure si dic bé, el Guadalquivir, a la desembocadura del Guadalquivir, encara hi entren les sabogues. En castellà crec que es diuen aloses. I és un peix que fa migració des del mar cap als rius per reproduir-se. I aquesta mateixa migració és la que antigament també feia un altre peix, que ja no es troba a la conca mediterrània, i és realment una llàstima, que és el salmó. El salmó atlàntic, anys enrere, o el segle passat, al principi del segle passat, encara es podia pescar alguns rius catalans, però va arribar a aquest punt de sobrepesca, de contaminació, construcció d'embassaments, que això es diu poc, però és molt important tenir en compte que els embassaments són una barrera infranquejable per a la majoria de peixos migradors. Ja no parlem només de l'anguila, com hem explicat en altres ocasions. Doncs aquests altres peixos, l'esturió, el salmó, la saboga, doncs són peixos que històricament havien viscut a tota la conca mediterrània, però malauradament va arribar un punt en què van extingir-se. Es podrien reintroduir, i aquesta és l'anècdota que volia explicar, perquè fa un parell d'anys potser, i de fet la primera reintroducció diria que es va fer l'any passat, si no recordo malament, s'està experimentant amb la reintroducció de l'esturió al riu Ebre. I ho vull explicar com a anècdota perquè, des del meu punt de vista, el fet de que l'esturió hagi de quedar restringit al tram final de l'Ebre és una limitació molt important. Per què? Perquè l'esturió, com a peix migrador, tindria el mateix instint que pot tenir un salmó, és a dir, anar a les capçaleres, anar als rius nets, oxigenats, frescos, a reproduir-se. Però, malauradament, al riu Ebre, com segurament molts oients saben, no hi ha un sol embassament, n'hi ha moltíssims. I els que tenim més a prop, ja no parlem de Flix, que potser superable, però després venen els de Ribarroja i Mequinensa, que aquests sí que són mortals completament per a les espècies migradores. Llavors, ho dic com a anècdota, perquè a mi em sembla molt bé que es vulgui fer reintroducció, que es vulgui renaturalitzar, recuperar una espècie que s'ha quedat pel camí, però això s'ha de fer sempre amb garanties d'èxit, perquè si no és llançar diners. I jo considero que això que estan fent amb l'esturió és llançar diners. No és un riu en condicions a l'Ebre per tenir-hi esturions. No el podem comparar amb altres rius europeus que no estan ni tan regulats ni són tan relativament petits. No diem que l'Ebre sigui petit, però sí que hi ha rius europeus, estic pensant en el Danubi, per exemple, on hi ha una població nativa d'esturions que poden fer migracions de molts centenars de quilòmetres. En el cas del riu Ebre podrien recórrer, posem 20-30 quilòmetres a riu amunt, fins a trobar els primers obstacles de tipus humà construïts per l'home. Per tant, aquest seria, per mi, un exemple de fracàs anunciat, tant de bo, jo m'equivoqui i els científics que estan reintroduint aquest peix en sapiguen molt més que jo. Però a mi la meva experiència em diu que és un esforç poc productiu. I a més, en el cas que aconseguíssim tenir una població estable d'esturions al tram final de l'Ebre, en dos dies tindríem pesca furtiva. O sigui, és molt complicat poder aturar l'expoli que es fa d'aquesta espècie, que no només és valorada per la seva carn, sinó, com tots sabem, pels seus ous, que són el caviar. El caviar és l'ou de l'esturió. Per tant, bé, són espècies que han afrontat una sèrie d'inconvenients al Mediterrani i que és molt complicat retornar-los en el seu estat salvatge, quan parlem d'esturió, de salmó o de saboga. Bé,
3 minuts, et dono.
Jo crec que bàsicament, bé, hi ha una altra espècie que aquesta no és tan coneguda, però que és una espècie molt molt antiga. Quan dic antiga, em refereixo a nivell evolutiu, és una espècie que porta al planeta Terra molts milions d'anys. De fet, és anterior als peixos evolucionats, tal com els coneixem. Tots aquests que hem descrit serien peixos evolucionats. Aquest és un peix molt primitiu que, curiosament, té un estil de vida diferent a tots els altres, i és un peix que s'alimenta de la sang d'altres peixos. Aquest peix és la llamprea, en castellà lamprea. I al Mediterrani és molt rar, no és impossible trobar-ne, però és molt difícil de veure o de pescar, fins i tot amb xarxes, no se'n pesquen masses. I justament aquest peix és un molt bon indicador dels rius que estan en bon estat de salut. Per què? Perquè justament els peixos que depreda o dels que s'alimenta, o parasita, millor dit, són peixos com el salmó. Llavors, per exemple, si tu te'n vas als països escandinaus i visites qualsevol riu on hi hagi salmons atlàntics, trobaràs també llamprees. Per què? Perquè la llamprea necessita peixos grans i, a més, peixos que puguin migrar cap a l'interior dels rius. Llavors, el cas de la llamprea és ben curiós, és un animal molt primitiu. De fet, no té una boca amb mandíbules, com els altres peixos, sinó que té una mena de ventosa amb petits agullons. És una ventosa que està dissenyada per clavar-se al cos d'altres peixos i quedar-se adherit d'aquesta forma o estil de vida que seria parasitari.
Ja l'últim per acabar, ja està?
Sí, al principi no tenia preparat cap altre peix migrador. Si tu te'n recordes algun i el vols comentar, fantàstic, si no...
No me'n recordo de cap. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per estar aquí a la Randa Mar amb nosaltres.
A vosaltres.
I ara baixem cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre les al·legacions a la nova proposta d'atermenament impulsada pel Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb la síndica de Greuges de Deltebre, Cel.
Sí, Marina, parlem amb Rosa Vandellós Lleixa, síndica de Greuges de Deltebre, sobre que el municipi ha registrat un total de 9.454 al·legacions a la nova proposta d'atermenament impulsada pel Ministeri. Rosa, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia.
Si et sembla, Rosa, si et pots apropar una miqueta més al micro, molt bé. Per començar, quin balanç n'hi fas d'esta campanya d'al·legacions que, com he dit, ha culminat en 9.454 inscrits?
Dona, el balanç ha de ser positiu a la força. Penseu que el 21 se va fer una recollida de signatures en tot el Delta de 8.000 i pico. Si ara només ha sigut el municipi de Deltebre i mos han mogut los d'aquí, han sigut 9.000 i pico, Déu-n'hi-do, no?
Aquesta xifra supera les vostres previsions que teníeu?
bueno, no teníem una previsió exacta, o por lo menos volíem arreplegar-la més que l'altra vegada, per lo tant, ho hem aconseguit.
Molt bé, i tant. Llavors, i ho heu fet en un temps rècord, no? En poc menys de 20 dies.
Sí, 20 dies, sí.
Heu coordinat, clar, ha sigut una coordinació d'un procés, no? Mobilització intens, veïns, entitats, propietaris, empreses i comerços. Com ho heu organitzat?
Sobretot, per favor, i sobretot, sí. Si això la gent ho ignora, moltíssima gent de fora.
Vale.
Ha participat no només gent del poble, sinó que moltíssima gent de fora. E igual de Catalunya com d'Espanya... com de l'estranger.
Mm-hmm.
O sigui que déu-n'hi-do.
No, i tant, és per remarcar-ho, Rosa.
Sí, sí.
Explica'm una mica com ha estat aquesta organització que heu dut a terme per a que la gent pugui anar firmant, us heu mogut, no només aquí l'Ajuntament, no? També es podia fer online, heu anat movent, l'Ajuntament ha anat per al mercat, més tona, a les escoles... Conta-vos una miqueta.
Bueno, l'Ajuntament, per la seva part, s'ha mogut, no? Però ho hem fet a nivell, diguéssim, d'entitats i a nivell del Consell que tenim de territori, de defensa del territori, on hi ha pràcticament totes les entitats del poble i a partir d'aquí ha sigut quan ha començat, diguéssim, tota la moguda.
Vale. Llavors, en aquest procés... hi ha hagut algun moment, tu has estat en contacte directe amb la gent que firmava, has pogut parlar en ells, què t'ha sorprès més de la seva actitud?
Les ganes de firmar que tenien, la veritat. Vull dir, per exemple, un dia vam estar davant del Bon Preu, tot un 3 hores i tal, i la gent venia directament. O sigui, la gent ja no preguntava el que era allò, sinó que venia, ens haig d'assignar, o que no sé què. Bé.
Molt bé. Molt bé. Perquè de vegades, si en lo recull de firmes, a vegades s'ha d'explicar la proposta, no? Te refereixen a això, entenc.
Bueno...
S'ha d'explicar una miqueta, però la gent ja estava assabentada, no? Sí. Ja venia de cop.
Sí, hi ha gent que no s'ha assabentat encara a hores d'ara, eh? O sigui,
yeah.
Això sol passar sempre. Hi ha gent també que no es vol assabentar. O sigui, hi ha de tot.
Hi ha de tot, claro.
Todo vaya en la viña del senyor.
Sí.
Hi ha de tot, no?
Sí.
Però, bueno, vam fer una sèrie de vídeos al començament, fent explicatius. Jo crec que totes les persones a qui els hi va arribar la informació d'aquests vídeos, vull dir, jo estava conscienciada de signar.
Uh-huh.
I de lo que estava signant, claro.
Evidentment, a part, és que s'ha de fer una difusió, no, una mica, explicant el que està passant per a que la gent estigui al dia.
Sí, i tot i així costa, això, eh? Tot i així costa perquè hi ha gent que encara no s'ho creu,
yeah,
que mos volen treure del territori.
Ja. Com dius, no, ha sigut una iniciativa que s'ha coordinat en el Consell de Defensa del Tebre Territori i està coordinada per la Sindicatura de Greuges, que tu encapçales, Rosa.
Mm.
Explica-nos una miqueta per entendre quin és exactament el teu paper.
Bueno, el meu paper és un paper d'última hora. O d'última instància, que diríem a nivell, diguéssim, administratiu, no? Per exemple, a vegades m'arriben queixes directes i els dic, bueno, però vostè primer s'ha queixat de l'Ajuntament, vostè... la sindicatura està més que res per defensar el ciutadà davant de, entre cometes, abusos de l'administració municipal. Per tant, diràs, bueno, en este cas no és un abús municipal, perquè això uh-huh. no ho ha creat l'Ajuntament,
sí.
Però si resulta que, en definitiva, la sindicatura pensa al ciutadà, jo em vaig apuntar en seguida al carro, de que això sí que és un atac directe al ciutadà, encara que no vingui de l'Ajuntament.
Uh-huh. Claro, llavors tu el teu paper és independent, no?, al govern que toqui.
Sí, és independent completament.
Uh-huh. Molt bé, i després...
Perdona, sí, és que... Vull acabar d'explicar.
Sí, dis-me.
Llavors, per exemple, què vol dir abús? Ja ho he dit entre cometes perquè per utilitzar una paraula o altra, però potser no seria la correcta, no? Per exemple, jo que sé, una persona que fa una instància a l'Ajuntament, passen els 3 mesos reglamentaris, no rep contestació, i llavors sí que té opció de poder queixar-se a la sindicatura i dir, escolta, mira, hi ha un tal, va passar això i a mi aquí no se m'ha contestat. O senzillament, no estic d'acord amb la resposta que m'han donat en este problema que he plantejat, no? Allò és quan sí que intervenix la sindicatura.
Uh-huh. Llavors, pues, és un paper important, no?, com dius, la defensa del ciutadà davant de l'Ajuntament.
Sí, per això et dic jo, perquè és d'última instància, perquè ja és quan has agotat, diguéssim, totes les... tots els passos anteriors que has de donar.
Rosa, com comentàvem abans, el model d'al·legacions també està bé online, per internet se podia firmar. Teniu la dada de si hi ha hagut més persones firmat físicament, presencialment, si hi ha hagut bastanta gent que ha firmat a través d'internet?
La veritat és que no ho tenim, però sí que ho podríem tindre. O sigui, en aquests moments encara no ho tenim, perquè sí que ho podríem tindre, perquè, clar, senzillament es compta totes les que han arribat a nivell, diguéssim, per exemple, totes les que han arribat a la directament a la sindicatura o a altres mitjans, diguéssim, online.
Molt bé. Després, aquestes al·legacions, claro, parlem-ho, no? Expressen un rebuig frontal a la proposta que segons dieu, no? Reprodueix pràcticament la mateixa delimitació plantejada el 2023 i que no incorpora els avanços que va assolir, no? en la última versió. Quan la proposta se va fer pública, quina va ser la vostra reacció?
D'emprenyamenta. Bé, si no, d'emprenyamenta total.
Sí.
A més, havien passat 4 mesos i mig. A més, Azel, hi ha una cosa. Això no fa 4 dies que ha començat. Això ja fa molts anys. Mira, jo en aquell moment era diputada al Parlament de Catalunya i vam fer una visita a Madrid amb l'alcalde Agustí, en pas descanse, i me va demanar que l'acompanyés perquè, bueno, per ser diputada i tot això, l'acompanyés. I en aquell moment, t'estic parlant dels anys 90, ja mos van dir que mos oblidéssim del futur. Val?
Mare meva.
O sigui, és una ceba que porten al cap de fa molts anys. I, per tant, ells van a pinyo fixo, pam-pam, 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 pam-pam. Mira si van a pinyo fixo, que fa 4 mesos i mig se va retirar. Vam aconseguir retirar l'anterior projecte, diguéssim, de delimitació, sí, o d'aterminament. Aterminament és en català i delimitació... Ai, delimitació, jo.
Deslinda, no?
Deslinda seria en castellà.
Sí.
Se va aconseguir retirar i 4 mesos i mig després ens han presentat la mateixa amb la data de l'anterior. O sigui, no s'han molestat
ni a canviar la data.
Ni a actualitzar la data. Imagina't si van a pinyo fixo, imagina't si tenen clares les coses. Els que no tenim clares les coses som nosaltres.
És molt fort això, Rosa, perquè clar, vull dir, vosaltres ja vau presentar les al·legacions pertinents, no? Llavors, és com si la feina que vau fer en aquell moment...
No, les al·legacions que vam presentar no era el mateix.
Vale.
O sigui, les al·legacions que vam presentar era l'any 21, que van traure un projecte de protecció del Delta. Imagina't, un projecte de protecció del Delta l'any 21, no han protegit absolutament res. Més ben dit, fa 70 anys que no protegeixen res, des que van començar els embassaments i els pantanos, no han protegit absolutament res. I allí sí que vam arreplegar les 8.000 i pico estes. Quan va aparèixer el projecte del deslinde, no van presentar-ne llavors, perquè, bueno, vam aconseguir que caduqués i vam aconseguir retirar-lo.
Vale.
Ha sigut ara, claro, en veure, diguéssim, però de què van aquesta gent, no? Pues bueno, van d'això.
Molt bé. Claro, perquè esta nova tornai, no, la nova proposta de terminament presenta un risc, no, per al futur de Deltebre i pel conjunt del Delta de l'Ebre. Per què per què considereu que és un risc? Explica'm-ho, perquè, com m'has dit, hi ha gent que no ho sap o hi ha gent que no ho vol saber, que són dues coses diferents, però, clar, és una cosa igual com per entendre.
A veure, ens hauríem de remuntar el que t'he dit abans, ens hauríem de remuntar quan la construcció dels pantans i demés. I a partir d'aquell moment comença una retenció de sediments tremenda que afecta directament al Delta. Afecta directament al Delta. O sigui, portem 70 anys en el tema este sense donar cap tipus de solució i sense fer cap tipus d'acció per posar-li remei al tema. Claro, això és una irresponsabilitat molt gran de l'Estat. Mani qui mane, perquè aquí hem manat un munt de gent i tothom ha anat a la seva allò, o sigui que aquí no... ja no és una qüestió política, no, sinó que és una qüestió tècnica. I en el fons també política, claro. Però vull dir, mani qui mane. No s'ha fet els deures que se tenien que haver fet. Després de 70 anys ningú vol responsabilitats. Val? A més, en un moment en què hi ha una amenaça de canvi climàtic que justament afecta i afecta més que res a la part nostra. Però això no vol dir que als altres no els hi arribi també. Vale? Jo, i ho dic perquè ho he viscut de prop en la meva família, vull dir jo, oh, allà baix els bascos, sí, sí, la mar ha entrat, sí, el bascos ha entrat, la mar... Sí, però és que resulta que quan desapareixeran els bascos del tot, que ja han desaparegut la meitat, vindran els de detrás també, eh? O sigui, la gent no es pensa que la mar s'aturarà quan s'acabi la finca dels bascos o quan s'acaben les finques de primera línia de mar.
Van les altres.
Van les altres. I, a més, hi ha una cosa molt a tindre en compte. Justament a la platja de la Marquesa desembocava una dels antics rius de l'Ebre. Per tant, hi ha una zona molt més baixa per la qual a l'aigua no li costarà absolutament res entrar. I aquest riu passava pel costat de la càmera, de l'antiga càmera Rosera, sí. O sigui que lo tenim aquí al poble.
Vull dir que ha estat tot en perill. Tot en perill, Rosa.
Exacte, està en perill i hem de ser conscients d'això i escolteu, i si convé sortim al carrer, si convé pegar quatre crits, hem de pegar quatre crits.
I tant.
Perquè ja està bé d'abusar, ja està bé d'abusar, perquè a més lo deslinde no és una delimitació, és una usurpació. Una usurpació a cost zero.
Clar, perquè t'aprenen les terres i ja està.
I res.
I res. No pots...
És que no, és ni siquiera és una expropiació, perquè l'expropiació te poden pagar més o menys, però almenys te paguen alguna cosa. És que ni siquiera això. És una usurpació, és un robatori.
Uh-huh,
en totes les de la llei.
Uh-huh. Claro. Això és una... Bueno, no passa només aquí al Delta, és a dir, l'atermenament com a tal, lo deslinde marítim terrestre passa, no, a l'Estat, perquè representa que són lo mar és de l'Estat i tal, però clar, el que aquí reclameu és que abans de qualsevol expedient d'atermenament que hi hagi mesures efectives de protecció i de defensa.
És que no estem demanant l'oro i el moro.
Claro, no.
A veure, Holanda està 6 metres baix pel nivell del mar i és una nació... No estem demanant. El que passa és que hi ha dos problemes aquí. El problema és que són poca gent. Per tant, vol dir que són pocs vots. A l'hora de,
yeah,
de votar, comptem,
sí,
poc.
Sí.
I segona, que hi ha una segona part. Jo ho crec així, no sé. Això és una opinió meva. Una segona part, que és l'aigua. L'aigua és una riquesa del futur. I el que interessa és que aquesta aigua se pugui aprofitar per enviar-la pues, cap a Barcelona i cap a València, cap a els llocs de població gran que s'han d'estar amb els bots. Si el Delta no estem, pues, perfecte.
Sí.
L'aigua se'n va directament cap allà.
Sí.
O sigui, no els hi tremola la mà de pensar que s'està encarregant una zona fantàstica del país. Això no els hi tremola per a res la mà.
Uh-huh. Aquí, bueno, com sempre, no? Sud de Catalunya, aquí estem...
Sí. Bueno.
A la... Vull dir, el que ells decidixen al final.
Sí, però també és hora que sortiguéssim al carrer i continuéssim la frase de que el sud també existe, no?
I pot tant, ser? I tant. Creus que s'hauran de fer mobilitzacions? És a dir, ara estan presentades les al·legacions, quin és el següent pas?
El següent pas, de moment encara no... A veure, estem una mica en plàtica de que, a veure quina resposta ens donen o a veure què és el que diuen, no? Però el següent pas, el que ha programat és no parar, diguem, d'anar recordant, fent recordatoris de lo que ens està passant i no callar i no dir absolutament res més ja hasta que Dios dirà.
No, així que plantar cara i, bueno, defensar el nostre territori, no?
Exacte, al final... defensar el nostre territori.
Molt bé, Rosa. Pues
si és que volem continuar vivint aquí, claro. Jo sí.
Molta gent, n'estic segura que també.
I tant.
Pues mos quedem en això, en defensar el nostre territori. Dis-me, Rosa.
Sí, no, abans d'acabar voldria primer agrair a totes les persones que han col·laborat i que han participat en dos coses, en les signatures i en el treball que han portat a terme. Especialment els treballadors de l'Ajuntament, pobres, que s'ho han currat a base de bé. Si detrás no hi haguessin persones que es dediquessin a això, tampoc no podríem arribar als llocs que arribem.
A la vista està de la gran coordinació i la feina feta que hi ha hagut per dur a terme totes aquestes al·legacions, no? Moltíssimes gràcies, Rosa Vandelló, síndica de Greuges de Deltebre, i estarem pendents de com evoluciona el tema, sí?
Me permets dir una cosa?
I tant, endavant.
I ara em poso en el plan de mestre. I fer pedagogia.
Vale.
Me dic Rosa Vandellós Lleixà.
Lleixà.
Sí.
Los dos apellits.
Ahir va ser el Dia Internacional de la Dona.
Sí.
Respectem-nos nosaltres. Comencem per respectar-nos nosaltres mateixes.
Vale.
Que al fi i al cap, qui mos ha parit és la mare. Recordem-ho del segon apellit, perquè no sé què passa, que ara la moda és que...
Només el primer.
Exacte.
Ja. Yeah. I també s'han de dir l'abellit de la mare. Estic d'acord en tu. Rosa Vandellós Lleixà.
Sí, senyora.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per cuidar-me. Adéu.
Doncs, Marina, estarem pendents de com evoluciona el tema.
Veurem com evoluciona tot aquest tema i en seguirem parlant. Moltes gràcies, Cel. I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 10 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
That couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was break plans, even though I had legitimate reasons.
Bullshit.
You know I have to make them dividends.
Bullshit.
How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the second.
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. We're trying to be your lady. I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow?
So why is it got to be so damn tough?
Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Flawless submission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and
Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy.
Crazy.
Trying to be your
dying. Why did you stop trying?
I never been a quitter, but I do deserve better.
Believe me, I will do bad. Let's pick up the bed, start this new play.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the thing to say.
La Xarxa. Sí, aquest dijous.